Perquè més gent pugui sentir aquesta increïble sensació, Hyundai posa a la teva disposició el Tucson amb unes condicions immillorables. No esperis més i gaudeix ja de la increïble sensació de conduir el número 1 en vendes.
Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
Cotxe. Cop. Tot arreglat. És molt senzill assegurar-se amb Helvetia. Simple, clar, Helvetia.
Estrena Ford aquesta Setmana Santa amb Ford Covesa.
Ford Puma ST Line X per 19.500 euros.
Ford Kuga híbrid endollable per 199 euros al mes.
Amb etiquetes Eco i Zero.
I molt més amb el millor finançament.
Troba el teu Ford a
Covesa Badalona, Mataró i Mollet.
Covesa Sabadell, Terrassa i Martorell.
Covesa Girona, Blanes i Mont-ras.
Si vols un Ford,
pensa en Covesa.
T'apassiona el món audiovisual? A ITES Hub Audiovisual impartim cicles formatius, formació especialitzada i formació contínua en audiovisuals.
Vine a les portes obertes el proper dissabte 16 de març de 10 del matí a 1 del migdia. Hi haurà xerrades informatives i workshops i podràs visitar les nostres instal·lacions.
T'esperem al carrer Bailèn 36. Inscriu-t'hi a ites.es.
Estàs pensant en un nou SEAT? No et perdis les ofertes irresistibles de Baix Motor, concessionari oficial SEAT. Ha arribat el moment. Tria el teu SEAT a Baix Motor SEAT. Tota la gamma SEAT a la teva disposició. Entrega immediata. No li donis més voltes. I vine a Baix Motor. Troba'ns a Molins de Rei, Sant Boi i Gavà. Baixmotor.seat.
Escolteu-me bé, vols vendre el teu cotxe? Vols una bona oferta? Oblidar-te de la paperassa i tranquil·litat? Comprem el seu cotxe.cat. Necessites vendre el cotxe ràpid i a un preu de mercat? Comprem el seu cotxe.cat. Perquè la millor solució a l'hora de vendre el teu vehicle és a Comprem el seu cotxe.cat. I perquè som de confiança, som d'aquí!
L'endometriosi afecta una de cada 10 dones. Ajuda'ns a col·laborar amb l'Hospital Clínic. El 25 de maig vine a Premià de Dalt al Festival Solidari Ulisses per Endofest, amb els concerts dels Catarres, La Coco, Damaris Gelabert, Alba Grassa i DJ Trapella. Entrades a la venda i fila zero a citytickets.com.
Arriben els dies bojos a Grup Les Sets. Del 13 al 16 de març, encén la teva emoció amb un descompte de fins a 8.000 euros. Entrega en 24 hores i el teu cotxe assegurat. Estoc limitat en liquidació. No deixis escapar aquesta oportunitat. Recorda, del 13 al 16 de març t'esperem a SEAT Badalona.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i gairebé 3 minuts. Amb la informació amb el Pep Tormos. Pep, bona nit.
Bona nit.
Que és el més destacat a aquesta hora.
Que els funcionaris de presó reclamen que els interns condemnats per delictes de sang no puguin ser personal de confiança i treballar dins el centre. Això després de la mort d'una cuinera a la presó de Mas d'Enrica i a la tarda. Es queixen que no tenen prou eines, que van únicament amb guants, sense armes, i que els falta plantilla. Per exemple, recorden que el Centre d'Iniciatives per la Reinserció situa alguns interns treballant a la cafeteria sense cap tipus de supervisió. Ho ha explicat en una entrevista al 9C de RAC1, un dels funcionaris de la presó de Mas d'Enric, del sindicat UGT.
Clar, hi ha presos de confiança que són assassins i al final no hi ha una bona criba i un bon estudi des del departament de tractament. Aquí hi ha un tipus de tractament, un tipus de cursos, aquesta persona devia de donar alguns símptomes. Jo no sóc ni jurista, ni psicòleg, ni d'allò.
També ha revelat que el departament ha reforçat la seguretat a la cuina i que ha ofert suport psicològic a tots els treballadors.
D'altra banda, la comissió de Venècia es pronunciarà demà sobre la llei d'amnistia.
Després de 3 mesos d'estudi i que fa uns dies sortís un primer esborrany, l'òrgan consultiu del Consell d'Europa en matèria constitucional hi dirà la seva, ho farà, arran d'una petició al Senat controlat pel PP. Veurem si analitzen els últims retocs de l'amnistia que s'ha aprovat justament avui mateix al Congrés. Ara la patata calenta és al Senat, que haurà de validar el text de la llei. Com que el PP controla la cambra per majoria absoluta, es pot donar per fet que l'amnistia quedarà congelada un parell de mesos i, per tant, retardarà l'entrada en vigor de la llei, que podria aplicar-se del tot ben entrat l'estiu.
I demà comencen les eleccions a Rússia.
Arriben després de 2 anys de guerra a Ucraïna i quan les dues principals amenaces a l'estabilitat del sistema, Prigozhin i Alexei Navalny, han quedat descartades. L'últim, recordem, va morir en estranyes circumstàncies fa unes setmanes a la presó. Per tant, no hi ha dubte que les eleccions les guanyarà Vladimir Putin i que continuarà 6 anys més al Kremlin. Fins al 2030, la Comissió Electoral ha validat només 3 candidats i cap pot fer ombra a Putin, que tot apunta que obtindrà un suport d'entre el 70 i el 80%.
Gràcies, Pep. Bona nit.
Bona nit.
Els esports, Aleix Pariser, bona nit.
Hola, bona nit.
Què teniu avui pel Tu Diràs?
És un superdijous que estem vivint a RAC+1 a través d'internet i de l'aplicació, amb partits de bàsquet del Barça, de la Penya, de l'Uni Girona, amb el Barça femení, classificant-se per la final de la Copa de la Reina. A l'inici del Tu Diràs explicarem com estan tots aquests partits que estem seguint, insisteixo, a RAC+1. I després hi ha les dues grans notícies de l'actualitat esportiva, que és la dimissió d'Eduard Romeu com a vicepresident econòmic del Barça. N'explicarem els motius, els oficials i els extraoficials, i també el sorteig de la Champions, que és demà a les 12 del migdia. El farem en directe a RAC1 durant la competència, i després tota l'anàlisi a RAC+1 amb el Jaume Molló i companyia. Avui tertúlia amb Poquí, Maria i Anaïs, per parlar de tot això.
Doncs atents al Tu Diràs i també atents, com dèiem, aquest sorteig de demà, a veure qui li toca al Barça. Aleix, què creus que...
Toqui qui toqui, serà difícil.
Què triaries tu, si poguessis?
No, jo ja fa dies que estic dient que a mi m'agradaria el Dortmund, que sembla el més assequible a priori, mm-hmm. I després jo sempre dic que a mi no em desagradaria un Barça-Madrid. No em desagradaria.
Què dius ara?
No em desagradaria. Però em va el mambo, també t'ho dic.
Demà a les 12 sortirem de dubtes. Gràcies, Aleix.
Gràcies.
Bona nit. I acabem amb el temps amb el Martí Oliveres. Martí, bona nit.
Bona nit.
Ens has dit abans que ha de ploure, però podem acotar una mica més a quines comarques ho ha de fer?
Sí, demà a la tarda algun xàfec tronades al nord-est de Catalunya. Per tant, comarques interiors de Girona, nord de Barcelona, al voltant d'Osona, del Lluçanès, el Ripollès, Berguedà, Garrotxa, Selva, fins al Moianès, Bages. Creiem que més avall, en principi no, potser alguna gotellada arriba cap a l'Alt Maresme, al voltant del Montseny. Per tant, paraigua mana aquestes comarques demà a la tarda. És un petit canvi de temps que es combina amb molt aire fred en altura i aquesta caloreta que ja fa al migdia, perquè avui s'ha arribat als 24 graus a la Ribera d'Ebre i també a la Conca de Tremp, temperatures ja altes i que aniran a més de cara al cap de setmana. Serà un cap de setmana molt tranquil, amb sol, no ha de ploure ni nevar enlloc, mm. I aquestes temperatures més altes. Per tant, demà aprofitarem aquests ruixats allà on caiguin, molt benvinguda aquesta aigua en temps de sequera.
I la setmana que ve, Martí, pinta que pot ploure o...
Sí, pinta força bé. Ara per ara es veu un canvi dilluns, un altre bastant semblant al de demà, per tant, ruixat sobretot, sí, comarques de Girona, nord de Barcelona, Pirineu, i després a veure si entre dimecres i dijous, cap al 21-22, es veu un canvi més general pel que fa a pluja, falten molts dies, ho haurem de seguir, però sí que ja fa dies que els mapes van apuntant cap a aquesta direcció, o sigui que som optimistes i podria ser que plogués a bona part del país.
Pas a pas, però primer aquest cap de setmana i després ja veurem què ens porta la setmana que ve. Gràcies, Martí, fins demà, que vagi bé.
A tu, que vagi bé.
Les 10 i gairebé 8 minuts, res, 2 minuts de pausa i de seguida arriba el Marc Simón amb el seu efecte 2000.
No ho sé, amb Anna Ballonesa.
A l'abril arriba una nova oportunitat de transformació i renovació. El 12 d'abril arrenca una nova convocatòria dels màsters en màrqueting que han transformat el futur de més de 12.000 estudiants. És el moment d'obrir noves portes al teu futur professional. Connecta amb la innovació i la transformació en el món del màrqueting. Informa-te'n a esic.edu/Barcelona o truca al 93 414 4444.
Hola, sóc el teu cotxe i vull demanar-te que em portis a Rodi. Tenen el millor servei de manteniment per mi. Professionals que em cuidaran, pneumàtics que em flipen i preus que et fliparan a tu.
Entra a Rodi.es, busca el teu taller, demana cita quan vulguis i troba descomptes exclusius. Prepara el teu cotxe per a les vacances en Rodi Motor Services. Motor de confiança.
Festa ara de Legalitas i sent el poder de comptar amb un advocat sempre que ho necessitis. Truca gratis al 900-106-08 o entra a legalitas.com.
RAC+1, podcast.
Torna Oxigen, un podcast que et farà reviure situacions històriques de temps extrem a RAC+1, amb Mònica Usà. Escolteu-lo a l'app de RAC1 i a RAC1.cat.
Aquesta temporada parlarem d'episodis meteorològics extrems que ens han marcat. El recordarem amb afectats, testimonis i experts.
I em trobo una ciutat trencada, una ciutat desolada.
Oxigen, un podcast de RAC+1 amb Mònica Usart. Cada 15 dies, un capítol nou. Escolteu-lo a
RAC+1.
Tots som
més
1.
Bona nit. En els 3 sorteigs del triplex de l'11 d'avui, els números premiats han estat...
608, 122... i 806.
Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu repartint il·lusió. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
No ho sé, amb Anna Ballonesta.
Les 10 i 10.
Chica, què dices? Saoko, papi, saoko.
Saoko, papi, saoko.
Cuando pone perla en el coche, tan diferente, ya no son perla uno.
Marc Simón, bona nit.
Hola,
com estàs?
Bona nit, molt
bé. Ardèvol, bona nit. Que sempre ens acompanya també a l'Efecte 2000. Què, Marc, avui?
Fort.
Què ens il·lustres? Sí, què ens vens a descobrir?
Jo encara estic païnt Muixca i Batguial des d'ahir.
Home,
i això és una
home
cosa
però
que...
només hem tingut 20 segons.
Però aquests 20 segons m'han canviat la vida, eh?
Sí. El mateix dia de l'anunci de les eleccions, eh?
Sí, les eleccions on han quedat, jo no les conec.
Per Marc Simón és aquesta la notícia.
Però què, moltes expectatives en aquest Batguial Muixca?
Moltíssimes. Home, Batguial tornant a cantar en català em sembla una fita, si més no.
Sí,
hi ha moltes ganes.
I quins 20 segons, eh?
Pinta
bé la cançó,
segons.
A mi m'agrada.
Però us diré que l'Abad Gyal no ha repostejat encara aquesta cançó, eh?
Ai. És veritat, només ho ha publicat la Muixca, això, eh?
Això
estrany,
ha fet una
no?
mica. Sí, oi?
Ai, mira, no m'hi havia fixat jo en aquest
jo
detall.
Jo això he pensat, no acabo d'entendre.
Que vols dir que és una cosa com molt de la Muixca? Que
és una cançó
no,
del seu disc.
Clar, és una cançó del disc de la Muixca, al final,
ja,
no?
Però home, són germanes i participa, fes-li una mica de...
Una ajudeta, no?
Una petita ajuda.
Va, però avui no venim a parlar ni de la Muixca, ni de la Batguial, ni de la Rosalia, ni de la... No, ni de la Taylor Swift tampoc, no Jordi Nieto.
No.
Jordi Nieto està celebrant aquesta
està
notícia.
Celebrant, clar,
de què ens parlaràs avui, Marc?
Doncs avui he mirat el calendari i just fa un mes de Sant Valentí.
Ah?
I com que fa un mes de Sant Valentí, aprofito per parlar de l'amor.
que ben aprofitat, això, eh?
Qualsevol excusa és bona, també et diré, eh?
Som fans de la Maria Jaume i mira, ara ja ho podem dir, demà
sí no?
Maria Jaume treu nou disc i estarà aquí al 900 presentant-nos el nou disc, la Maria Jaume.
Ganíssimes, la millor, m'encanta.
Nostalgia Airlines, que ens el vindrà a presentar, i ja et dic, just demà treu el disc i el podrem sentir
aquí, 24 hores.
Aquí al 900.
Nervis. Bueno, jo us volia parlar de l'amor perquè darrerament sento que les converses del bar entre amb les meves amigues, entre birra i birra, sempre acaba sortint el tema de l'amor. I és una cosa que fa molt que volia parlar.
És universal aquest tema.
És universal,
sí,
però al final...
Ja pots gran que segueixes parlant d'això.
Però a l'Efecte 2000 mai hem parlat d'això. I sento
home,
que...
a veure, circumstancialment sí. Però sí, centrant-nos però... en això, no.
Exacte. Va. I jo crec que pot haver-hi un gap generacional entre vosaltres i jo, perquè crec que hi ha certes tendències que estan de moda ara entre la generació Z, referents a l'amor, que potser queden una mica lluny ara pel públic general.
Llavors, jo crec que les entenem, parlo per mi. Jo les entenc, però em costa... fer segons quins canvis i aplicar-les a la meva vida.
Si només fos en aquest àmbit, que ja tenim un gap generacional, Marc.
Clar, llavors ja aquí cantem victòria totes, no? Bé, en tot cas...
A veure, quines avui... qüestions?
Sí, vinc a parlar de l'amor, però l'amor centrat en un vincle sexoafectiu. És a dir, no parlarem ni d'amistats ni de família, sinó que ens centrem en l'amor que coneixem com a parella. I jo vull fer un petit avís, abans de començar, un warning, de que jo a títol personal penso que l'amor romàntic, com el tenim entès fins ara, és una de les coses més tòxiques que existeix i ens fa tenir unes expectatives vitals en respecte a l'amor que no són realistes, però crec que d'alguna manera ja hem acabat amb això. Sento que hem passat pàgina, que hi ha aquesta sensació de que les relacions han de ser monògames...
sí, tu creus que
hem acabat de paraula. Jo penso que hem acabat de paraula i que se'n parla molt més que abans, però no, jo crec que a la gent li passa com a mi, que no s'aplica.
O sigui, no... pot no aplicar-se, però crec que ja hem entès, no?, que no és l'única norma que pot existir. I jo
això
crec
sí.
que hi ha altres tipus de relació que coexisteixen i que s'entenen prou bé. Ara bé, jo crec que estem en un moment on la cultura de voler tenir amor es veu gairebé com una mancança, us diria. I això em sembla fort, jo vaig llegir l'altre dia, vaig pensar que tenen tota la raó, perquè sembla que si busques l'amor o tens moltes ganes de tenir parella, és com una mena d'aquests feble o que no t'estimes.
Com negatiu, no?
Exacte. Llavors, si algú diu que vol tenir parella, per exemple, doncs la gent li respon com no, però no fa falta tenir parella. Treballa't a tu mateix abans. Estima't a tu primer.
Home, es pot fer una mica tot, no?
Exacte, es poden fer les dues coses. Jo crec que, jo d'una banda estic molt d'acord, perquè crec que omplir el buit que puguis tenir la teva vida amb una parella no és una cosa que toqui, però alhora no veig malament que es busqui l'amor, perquè jo crec que l'amor romàntic existeix com a tal, vull dir, és una cosa natural que ens sorgeix a tots els humans.
Sí, tu creus, l'amor romàntic és natural.
L'amor romàntic en el sentit d'enamorar-te d'algú, de voler passar la teva vida amb algú, aquesta cosa...
Jo crec
cosa
que és cultural, no
és
natural.
Cultural, sí, estic d'acord.
Sí, crec que és una cosa presa.
Sí, l'amor és natural, l'amor romàntic és social.
Sí, estic d'acord, però crec que en la societat en la que vivim crec que és una cosa que està suficientment instaurada com perquè hi puguem... com creix a partir d'aquí, no? Però que la base d'aquesta cosa com d'amor romàntic, de voler passar la teva vida amb algú, com si diguéssim, no dic ben bé això, sí, sinó com enamorar-te d'algú i com tenir les papallones, etc, crec que és una cosa que existeix i que, per tant, avui farem la secció una mica centrada en aquesta cosa, no? Que, òbviament, existeixen altres tipus de relació i que són supervàlides, però, bueno,
parlarem... Avui centraràs en aquest.
Exacte. I el que passa és que sento que hi ha una part de la societat, sobretot la generació Z, que no hi creu en això, que creu que l'amor no està al seu abast o no està fet per ells, i així es convencen que l'amor, com si diguéssim, no existeix. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. Oh, oh, l'amor, oh, oh, fa calor, oh, oh. I jo crec que aquí les aplicacions de lligar i les xarxes socials han fet que trobar l'amor, en el sentit aquest que estem parlant, sigui molt difícil d'aconseguir, perquè ens genera una mena de sensació que hi ha una infinitat d'opcions entre les quals escollir i que sempre es pot reemplaçar. Vull dir que si un perfil d'algú no t'agrada, llisques a l'esquerra i au, ja et vindrà alguna persona nova, i crec que això s'ha traslladat una mica a la vida real, no? Que tenim de vegades, no sé si unes expectatives, però sí com una llibertat de poder dir, doncs, si aquesta persona m'encaixa força però crec que no compartim gustos musicals, per exemple, doncs passo pàgina i ja trobaré algú altre.
S'hauria de trobar un equilibri, no?
Exacte.
Potser entre el que passava fa uns anys, que evidentment molta gent s'havia de casar amb qui no volia i sí, això s'havia de mantenir sempre, amb aquesta facilitat que tu dius de dir, ai, doncs si aquesta persona no m'agrada una cosa, en trobaré una altra.
Jo he de dir que no les he utilitzat mai, però que estic molt a favor de les aplicacions.
Jo també, però...
De fet, tinc moltes amigues que m'ho diuen, de ja he conegut a la gent del cau, he conegut a la gent de l'esbart, he conegut a la gent de la feina, he conegut a la gent de l'escala, de l'edifici. On conec algú, si vull conèixer algú? Yeah. I penso que en un món on tot s'ha tecnologitzat, no sé, no, sí, això, que estem envoltats de tecnologia, és molt hipòcrita pensar que l'amor no.
Estic d'acord, però jo també crec que hi ha un punt en què acabem mercantilitzant una mica les persones, que crec que és la fina línia aquesta que comentem, no? Perquè al final crec que si ens hi, ho instaurem massa a les nostres vides, crec que passem a percebre les persones com a productes i nosaltres com a consumidors, i a l'inrevés també. Llavors jo crec que hi ha moltes vegades que tu com a individu et pots sentir que potser no serà suficient que X altra persona, perquè et pots comparar literalment amb tot el món. Llavors si tu estàs amb X persona diràs, ostres, però és que hi ha aquesta altra influencer, m'invento, que és molt més guapa que jo, o que té una
però vida superfascinant. Però això abans també passava, perquè sí, discoteca i també et comparava. Clar. Simplement que la primera imatge no t'entrava a través d'una pantalla, sinó a través de la vista.
Jo crec que aquesta inseguretat que comentes de la discoteca, per exemple, la pots tenir en qualsevol moment del dia, perquè pots entrar a Instagram i t'hi trobes, no?
Exacte.
Però bueno, en tot cas, jo crec que el que s'està posant de moda, sobretot ara, és que la generació Z no ens agrada mostrar-nos vulnerables. I crec que hi ha una sensació del no compromís en la generació, de no voler com expressar els seus sentiments cap a l'altra persona, que fan que les relacions comencin a ser una mica més difícils de portar i que es generen unes dinàmiques una mica desiguals que sento que no acaben de funcionar, com si diguéssim. Llavors, avui us parlaré de tres conceptes. La primera és la situationship, que és la més comuna fins ara, que ara us en parlaré. Val. Després parlaré de dues teories que han sortit per TikTok, que són la Box Theory i la Orange Pill Theory. I finalment parlaré d'un concepte d'un sociòleg polonès que es diu l'amor líquid, que crec que engloba una mica tot plegat.
Però, aquí bueno, ens hem perdut, Mireia, amb aquests noms.
Jo no he entès res.
Tranquil·les, perquè els entendreu segur la primera seguríssim, que és la situationship. Jo crec que ho coneixereu, perquè una situationship és el que es coneix popularment de tota la vida com estar de liu amb algú.
Home, doncs diguem estar de liu i no tenir un embolic.
S'ha de trobar una paraula per tot, i si és en anglès, millor.
No, situationship no ens agrada. Preferim tenir un embolic.
Ho diem l'anglès, sisplau, fora de les nostres vides. No el volem més. Però bueno, per qui no sàpiga què és una situationship, és quan estàs quedant amb una persona i tens un vincle sexoafectiu, però no hi poses una etiqueta. Per tant, no és ben bé una relació de parella, sinó que és una cosa a camí, no? Com si diguéssim.
Sí, però això tampoc no ve d'ara, no?
No, però... Per TikTok s'ha fet molt popular que les situationships, o l'estar d'embolic amb una persona, han evolucionat molt. Vull dir, abans crec que estar d'embolic amb algú era una cosa com una mica breu i que acaba desenvolupant en una cosa.
Era una primera fase curta.
Exacte.
Sí, sí.
En canvi, ara les situationships s'han allargat moltíssim. Una situationship et pot durar 4.
Amb una única persona, vols dir, eh? Amb la mateixa persona.
Exacte.
Jo crec que perquè abans ja sabies quin era el següent pas.
Exacte.
I ara hi ha tantes opcions després d'una situationship.
Correcte.
Que dius, ai, 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 i afrontar aquest moment ha de ser complicat, eh?
I sovint el que passa en aquest tipus de relacions és que hi ha una desigualtat entre les preferències de les dues persones. I normalment hi ha una persona que vol més que una altra, no? I llavors es genera una mica de xantatge emocional, perquè la persona que no està tan pillada de l'altra sap que aquesta altra, que és més vulnerable, estarà passi el que passi. Digue'm el que sents, o si sents Sota el meu criteri, la falta de comunicació, de dir el que sents, com diu la Julieta, és la base, crec, desgraciadament, de tota situationship. I la raó és que en moltes ocasions la gent té molta por a estar sola i el rebuig. Llavors, les persones tenen por a expressar el que senten cap a l'altra persona perquè senten que l'altra persona els dirà que no volen res. I normalment aquestes teories són encertades, vull dir que no
ja,
és fruit.
La por al rebuig fa que a vegades acceptem coses que...
Exacte.
També llavors... diré que la gent s'espanta molt ràpid, eh? Sí, que una persona digui que té ganes d'estar amb tu, tampoc cal sortir corrents.
Exacte, no cal signar uns papers, ni
no, res. No, no, estem pesant, vull estar amb tu ara, potser d'aquí 3 setmanes no, però ara sí.
Però sento que aquesta vulnerabilitat a la generació Z es fa molta por perquè no vols com tenir aquesta sensació que acabaràs sola o que no tindràs a ningú, llavors sento que s'allarga una mena com de... entremig, que no acabes de saber ben bé el que és i el que no és, un impàs, però que aquest impàs pot allargar-se, ja us dic, anys. Hi ha molts vídeos a TikTok de noies, per exemple, dient la meva relació de 3 anys, doncs mira, em va ser una mica de greu, però sin más, però en canvi el situationship que vaig tenir d'un any em va destrossar la vida i encara estic anant a teràpia per això. Perquè crec que hi ha aquesta incertesa que no acabes de resoldre mai, perquè com que no expresses mai el que sents i no et comuniques, que és la base, al final de tot, no?, i de les relacions en si, acaben com desapareixent, no? I no saps ben bé el que has viscut, perquè dius, no hem sigut parella, però tampoc no hem sigut només amics, perquè hi ha hagut un...
Però jo crec, ara Marc, perdó, perquè tinc que desmuntar aquesta teoria, però jo crec que això, poc o molt, ha passat sempre.
Sí.
El que passa és que potser la gent no ho explicava tant.
Sí, pot ser.
Aquestes situacions, com que socialment potser no estaven tan ben acceptades, hi havia això, gent que no ho explicava, o que tallava abans, potser, però jo crec que ha de passar... Ha passat sempre, les relacions iguals, d'un que vol anar més enllà, de l'altre que no ho vol, d'un que aguanta perquè no vol estar sol. La por, la soledat, és una por universal.
Completament. Però jo crec que ara s'han allargat una mica més, és a dir, que ja es prolonguen més en el temps i que crec que és més comú que la gent tingui aquest tipus de relacions, de situationships, i no és tan comú que la gent tingui relacions per se com la que entenem de parella de tota la vida.
Jo me'n recordo quan et feies un perfil de Facebook, et posava l'opció de quin estat civil tenies, i hi havia un que em feia molta gràcia, que era es complicado.
Sí. Es complicado, és que és tan
crec
complicado.
Crec que és el situationship, això.
És completament el complicado.
Llavors, jo tenia moltes amigues que tenien això posat, i jo pensava, ostres, hòstia, que complicat tot.
No, és que tot és tan complicat en l'amor, realment.
Vull dir que això sí que passava abans, també, quan ens feien Facebook, ara ja fa un temps que ens el vam fer.
Sí.
I ara hi ha molta gent que hi vol trobar explicacions o maneres de saber gestionar aquest tipus de situationships, i també hi ha molta gent que no vol accedir encara a teràpia, que seria l'ajuda correcta per fer tot això, però molta gent acudeix a TikTok, que d'alguna manera s'ha convertit en el nou Yahoo Respostes, perquè t'ensenya a fer de tot, et pot dir els consells per qualsevol cosa que et passi a la vida, i per començar...
Sí, des d'aquí, avís, com deies tu abans.
Sí.
Alerta, warning.
Germanes.
No cal, tampoc.
No cal.
Busqueu-vos un professional, no cal que tot ho busqueu a TikTok.
Completament. TikTok no ens resoldrà les vides. Com abans ho interioritzem millor. M'incloc en aquest pack, també.
De fet, les complica una mica, va.
Sí, les complica una mica.
M'ha fet molta gràcia aquesta resposta, aquesta comparació que has fet amb Yahoo Respostes, perquè crec que és això, exactament.
Perquè més Yahoo Respostes tampoc no et deia mai la resposta, simplement era com, bueno, mira, saps?
Se li ha acudit això,
sí,
no?
Sí, i dius, vale, doncs hi faré cas. I a TikTok ara està molt de moda un tipus de sons, vale, de sorolls, que consisteixen en manifestar a la persona. I us poso un exemple. O sigui, amb aquest tipus d'àudios el que fan és que tu et graves,
sí,
vale? Tu et surt aquest vídeo per TikTok.
Sí.
Sé que no tenim TikTok, llavors tu entres
a la
petita aplicació
sí,
i et surten vídeos, no? Doncs un dels vídeos et pot sortir una imatge d'un paisatge, per exemple, i posa, si fa servir aquest àudio en menys de 5 segons, la persona que t'agrada t'escriurà per
tu. Ai, la veritat, quina pressió.
No sabeu la de gent que fa servir aquests àudios, eh? No sabeu la de gent que posa, no em val la, o sigui, em val la pena perdre 5 segons de la meva vida per gravar-me perquè així...
Total, no hi perdo res, no?
Exacte.
I per si de cas, no?
Exacte. I jo crec que el que falta en tot moment en les situationships com això de TikTok i tal, i com crec que és una mica el que alterarà de les relacions a la generació Z, és que ens no volem tenir responsabilitats, no volem que el món ens ho faci. I llavors és com, jo no vull parlar amb la meva situationships de què som, perquè em fa por el rebuig, per tant no dic res, m'espero que em surti un odi per TikTok, a veure si aquest odi de TikTok fa que el meu creix m'escrigui. No, Angelet, és que el teu creix no t'escriurà, si no li dius tu. És que, Carlota, tu que estàs a casa escoltant, escriu-li, no passa res. I si et diu que no... El temps és l'única cosa que no torna.
Tenim tanta por al no.
Ai.
És molt fort,
sí.
Tenim molta por al no.
Molta
i no passa res per rebre un no.
I si reps un no, doncs com abans ho sàpigues millor, crec jo, perquè és que si anem construint una relació amb una base que ja és insostenible de per si, aniràs construint una cosa que no existeix al final.
Sí, però va bé, molt fàcil dir-ho, però sí, aplicar-ho costa més.
Jo ho dic molt i no m'aplico, sí.
Un no a temps és millor que qualsevol abraçada,
correcte,
també t'ho dic.
I una de les teories que també estan sortint molt per TikTok, i és la primera que us vull parlar, és la Vox Theory.
¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí? ¿Cómo quieres que te quiera si no estás aquí?
I ara us parlaré de... una relació, ara posarem una base d'una relació heteronormativa, per tant, entre un noi i una noia, per entendre-ho, d'acord? La Vox Theory, que és la teoria de la caixa, consisteix en que quan dues persones es coneixen, normalment el noi posa a la noia en una caixa de saber el que vol amb ella, no? Doncs, per exemple, si vull estar amb aquesta persona en una relació estable, doncs la poso a la caixa de la relació estable. Si vull que només tinguem...
Això a primera vista, eh? Hola, bona tarda.
Bueno, no, a primera vista tampoc, quan et coneixes, realment, vull dir, quan tens una cita, quan ja has fet el
calaixet, maig... que dic que poses la noia en una caixa, m'ha sonat com...
No, és que impacta. Però és que és així, vull dir, no m'ho invento. Jo a tot això vull dir que no soc gens partidari d'això, ni molt menys, i ara us sabreu per què, perquè és una cosa molt tòxica. Però el que fan és com que el noi aquest posa la relació en una caixa, no? Llavors és la caixa de la relació, la caixa de només amics, la caixa d'amics amb beneficis. I el que passa és que aquesta caixa no es pot moure mai. Vale, llavors, si jo et poso a tu a la caixa de la relació, sempre et quedaràs a la caixa de la relació.
Molt en contra d'això.
Llavors, el noi aquest X anirà a buscar la relació amb la noia estable i se'n parlarà. Si, en canvi, vol que només siguin un liu, per exemple, per més que la noia vulgui aconseguir que el noi sigui el seu nòvio, com que el noi ja l'ha posada a la caixa de només liu, doncs mai podrà canviar. I en molts TikToks...
Com si les persones no canviessin,
exacte,
saps?
És que em sembla una cosa tan boja, però és que ja no sé la
intimitat de TikTok. Ni tinguessin moments diferents, ni necessitats diferents.
Però és que hi ha tanta gent que feia vídeos donant consells de com aconseguir que el noi amb el que estàs passi de la caixa de només d'estar de liu.
Vull pensar que no passa la majoria de casos, això.
És que, noia, sí que passa, És que aquest és el tema.
O sigui, però per què necessitem etiquetar tant les
clar,
coses?
Clar, no, completament, però és que jo vull dir que jo no, jo tinc
crec que és un tema d'ordre,
Ordre
mental.
Sí.
Saber què ets per l'altre.
Sí, completament.
És un tema d'organització mental.
Exacte.
I de la mateixa manera que et fas un horari, no?
Exacte. I aquesta teoria...
Però és molt poc flexible, això. Vull dir, no et permet que si coneixes una persona i primer l'havia situat en un lloc, coneixent-la, puguis canviar d'opinió.
I que perds entitat com a persona completament. Vull dir, és que sembla que tu no tinguis ni veu ni vot en aquesta relació i que sigui l'altra persona que decidirà tu cap a on t'encamines en el que succeeix.
És per preguntar-li, no, només per saber-ho, quina caixa m'has posat, perquè llavors ja no perdo el temps, saps?
És molt fort. Jo a mi aquesta teoria em posa els pèls de punta i quan veig un TikTok d'aquests penso que entro els comentaris en plan a veure que hi hagi gent que digui, no és veritat, això, sisplau, sortiu, deixeu el mòbil, toqueu gespa, saps? I mira que jo sóc una persona que estic molt a TikTok, però és que això us juro que em fa por i jo tinc amigues que hi creuen en això, a més, vull dir que està...
Que creieu massa en moltes coses.
Sí, germana, què et vols que et digui? Al final, en aquesta vida som il·luses. En tot cas, anem a la següent teoria, que és la Orange Pill Theory.
Meu amore, no quieras olvidarme. Llevo tu foto encima y la última nota en el equipaje.
Tradueixo per les que no parlin anglès, la Orange Peel Theory vol dir la teoria de la pell de taronja, que consisteix en que ara s'ha posat molt de moda que la gent es grava a casa seva, amb les seves parelles o amb les persones amb qui volen tenir algú, dient-lis que els hi pelin una taronja. Llavors, si a tu et pelen la taronja, vol dir que la persona aquesta està enamorada de tu, perquè es volen guardar.
És una prova.
És una prova.
Una prova d'amor.
Perdona, em pots pelar la taronja?
Li podries dir que et fes un massatge als peus, i si te'l fa, doncs
però
mira, vols tant
la teoria aquesta, perquè pelar una taronja, doncs normalment és farragós, et quedes brut,
sí,
no sé què, etcètera. Molesta, no? Doncs
tu no ho faries, eh?
L'Anna, no li dono una taronja, que us donarà una llimona. No, però us ho juro que està molt de moda i hi ha molts vídeos de gent dient ai, carinyo, pela'm aquesta taronja. I jo, si el teu carinyo et pela la taronja, vol dir que és l'indicat per tu, perquè està disposat a fer això per tu. En canvi, si et diu que no...
Irrefutable.
La relació depèn d'una taronja, estimat.
Sí, clar, o sigui, és fort que la gent, és el que us deia, que no volen tenir com una actitud activa en aquesta relació, sinó que depèn d'aquesta taronja. I jo hi ha un vídeo que no us l'he posat perquè és molt llarg, d'una noia que literalment talla amb el seu nòvio perquè el nòvio no li vol pelar la taronja.
Què dic?
Això és fort.
Això és una excusa. Ja volia tallar amb ell, mira, no li va pelar la taronja.
Bueno, i acabem
ens dona amb... temps, que tenim 30 segons,
amb l'amor líquid.
Sometimes this has a heart sweet taste.
Per on va això, a veure?
L'amor líquid és un concepte que es va desenvolupar pel sociòleg Zygmunt Bauman, de Polònia, que descrivia les relacions humanes...
Un sociòleg!
Que queda poc temps! Descrivia les relacions humanes en la societat contemporània de manera líquida. I ell diu que el terme líquid es refereix a la idea que les relacions s'assemblen més a líquids que sòlids, en el sentit que són fluides, canvien...
Sí, però després et posen en un calaix, eh?
I manquen de forma definida o d'estabilitat. Llavors això contrasta amb la idea de les relacions sòlides, que en teoria són les que... de les que venim, de les, mm-hmm. dels nostres avis, de besavis, etc, de que hi ha tant parelles des del primer moment, en canvi ara és tot molt més líquid, no? Llavors, doncs, passes de persona en persona, no sé què...
Però aquesta teoria no ve d'ara, eh? És antiga.
Bueno, filla...
Vull dir que comento. Això ja fa molts anys que passa...
Estic convençut,
i que
però...
només li heu posat noms diferents...
I en anglès, els noms.
Però tampoc no ha canviat tant.
Però tan divertit.